Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà el sol avui a Girona?
A les 8:02.
3, 2, 1, seganya!
Això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, ens fixem en el cel i expliquem coses que hi passen, com per exemple, Joan Anton, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
He vist que aquests últims dies tothom està tirant coets, precisament, per l'èxit d'Art, aquesta missió que consistia en fer xocar una coet fet per l'home, per l'espècie humana, contra un asteroide, i l'exercici ha estat un èxit total, eh?
Sí, havíem vist les imatges de l'impacte de Dart contra Dimorphos, que és aquest asteroide, però havíem d'esperar unes 2 setmanes, que és el que ha passat, doncs, per poder tenir resultats i mesures que ens demostrin la capacitat que hem tingut de desviar la seva trajectòria. I ha estat espectacular, Roger, perquè ha superat amb escreix allò que esperàvem, aquest objecte que gira, dona voltes al voltant d'un altre objecte més gros, doncs li hem modificat el seu període de rotació amb una mica més de mitja hora. Això és moltíssim pel que s'esperava. Per tant, èxit total.
Això vol dir que repetirem una operació com aquesta aviat, Joan Anton?
Sí, no sé si aviat, tant si hagués anat bé com no, l'hem de repetir perquè hem de practicar això per quan sigui necessari, eh? Recordem que aquest no era un objecte perillós a curt termini, però vés a saber què podrem descobrir. Per tant, sí, haurem de repetir-ho. No sé encara qui ho farà. La Xina ha dit que ho vol fer l'any vinent o l'altre. No sé si els Estats Units també ho faran abans, però sí, ho haurem d'anar practicant.
Aquesta setmana passada, Joan Anton, també ha estat notícia els guanyadors del Premi Nobel, entre els quals hi ha el del Premi Nobel de Física, que aquest any s'han repartit 3 científics per les seves aportacions en el camp de la física quàntica. De tant en tant, aquí en parlem de quàntica, de la física quàntica amb el Joan Anton, l'intentem explicar, no és un concepte gens fàcil, i avui, de fet, també posarem el focus amb aquesta qüestió i amb els descobriments que han estat precisament mereixedors del Premi Nobel. A veure, aquests científics que han estat premiats, Joan Anton, què és el que han fet? Què han descobert?
M'agrada aquesta sintonia perquè una mica va amb la línia del que serà el programa, eh? Serà un d'aquells que haurem d'estar molt atents perquè parlem de quàntica. Ho intentaré fer molt senzill, mira.
Sí, difícil, digueu, difícil.
No volia dir això, diríem interessant i profund.
Interessant, molt bé, va.
Va, el Nobel s'ha otorgat a 3 científics, són a l'Alain Aspect, el John Cloiser i a l'Anton Zeilinger, que ara explicarem què han fet cadascun d'ells, però en general han fet aportacions en provar un dels misteris més profuns que té el món de la quàntica, una cosa que trenca totalment el sentit comú, com quasi tot el de la quàntica, i que veurem que fins i tot l'Einstein això el posava nerviós, que és la possibilitat que 2 partícules quedin acoblades. Això s'anomena entrellaçament quàntic. De manera que el que li passi a una partícula afectarà de manera immediata i en independència de la distància que la separi a l'altra. Aquest efecte, com et dic, s'anomena entrellaçament quàntic.
Per entendre ben bé això, hem de repassar el concepte de mecànica quàntica.
Sí, això sabem que és la branca de la física que es va desenvolupar principalment a començaments de meitat del segle XX, que ens explica com és el món, com funciona la natura a nivell microscòpic, com és el món subatòmic. A diferència d'altres branques de la ciència, de la física, que s'han desenvolupat per algú en especial, una persona, no? un científic capçalera, aquí va ser per la contribució d'un munt de grans científics d'aquella època. Planck, Bohr, de Broglie, Heisenberg, Schrödinger i fins i tot el mateix Einstein. Abans no entrem en detall del que ara explicarem, paga la pena dir que la quàntica és extraordinària. Ens trenca, com dèiem abans, el sentit comú. Però potser el que més sorprèn és que no ha fallat mai. És a dir, que tots els experiments que s'han fet i els llindars de la ciència en què hem posat a la quàntica els ha superat amb escreix. I avui estem utilitzant la quàntica sense saber ben bé totes les respostes de la quàntica, però a nivell industrial l'estem utilitzant, per exemple, per coses com les memòries dels ordinadors o que funcioni el teu mòbil o el meu, eh? I gràcies, òbviament, a això, a la quàntica també hem pogut tenir els acceleradors de partícules que tenim. Per tant, fixa-t'hi, l'estem utilitzant en un munt de coses industrialment, però veurem que encara hi ha misteris que els estem acabant de descobrir justament ara.
Què més ens ensenya aquesta mecànica quàntica, Joan Anton?
Va, el més important, crec, pel que explicarem, perquè ens ensenya moltes coses, però potser el més important és que una partícula en el món de la quàntica deix de ser aquella ingènua imatge que teníem d'una boleta, per exemple, un electró, una boleta girant al voltant d'un nucli. Això ja no és així. Imaginem un llac on hi llancem una pedra i es fan onades. Aquestes onades van avançant pel llac. Si en un moment determinat aturéssim aquesta imatge, féssim una fotografia immòbil, veuríem aquestes onades, les crestes i les valls de les onades, doncs la quàntica ens diu que això és una partícula. Una partícula ja no és una esfereta girant per no sé on, sinó que és un conjunt d'ones, totes elles d'alguna manera relacionades i acoblades, que comencen en un punt i se'n van cap a l'infinit, cada cop sent més baixes aquestes onades, igual com passaria en un llac. I això és una partícula. Això vol dir que ja no podem parlar d'on es troba una partícula exactament, sinó de la probabilitat de que trobarem aquesta partícula en qualsevol punt de les ones. En realitat, per exemple, a l'electró, deix de ser una partícula i es converteix en un conjunt d'ones. En tot aquest conjunt d'ones, això és un electró o un quark o qualsevol altra partícula. Això, un científic, que és l'Erwin Schrödinger, ho va convertir en una equació. És la famosíssima equació d'ona, la funció d'ona de Schrödinger, que ens descriu una partícula en funció d'aquestes ones per les quals es propaga per l'espai.
Clar, aquests tres físics, aquests tres científics que han guanyat el Nobel per fer experiments en l'àrea de l'entrellaçament quàntic, o sigui, entenc que estaven especialitzats precisament en això, eh? Què han esbrinat i per què és tan important?
Clar, una de les prediccions que fa la quàntica és que dues partícules, dèiem al començament, poden quedar d'alguna manera relacionades des del moment en què neixen, i el que li passi en una afectarà immediatament el que li passi a l'altra. Això, tornem a l'exemple del llac, vindria a ser un llac on hem llançat dues pedres i s'han format un conjunt d'ones, tornem a aturar la imatge, doncs això seria. Podríem fer una única funció d'ona, de les que dèiem que va descobrir o va formular Schrödinger, una única funció que ens descrivís alhora el comportament de les dues partícules, de tot aquest conjunt d'ones que s'afecten una a l'altra. De manera que si jo canvio en un lloc alguna cosa d'aquesta fotografia, immediatament em canvia tota la fotografia, tota la funció d'ona, i afecta una partícula, afecta immediatament el que li passi a l'altra. Això, torno a dir, és l'entrellaçament quàntic, que és una cosa supermisteriosa i que és la contribució que han fet aquests científics.
Clar, tot això que ens estàs explicant, Joan Anton, és molt teòric i bastant complicat d'entendre, com ja explicàvem. Ens pots posar un exemple una mica més gràfic?
Sí, anem-ho a fer. Va, anem a crear dues partícules entrellaçades. No explicarem com es creen, perquè si no necessitaríem un altre capítol, però suposem que ho podem fer. Dues partícules que tenen una propietat que volem mesurar. Per exemple, imagina't que volem mesurar una propietat que es diu spin. El spin és com giren, ho faig molt simple, com giren aquestes partícules, i aquest valor pot donar, quan el mesurem, més 1 o menys 1, així de fàcil. De manera que una partícula, quan la mesurem, ara les separem les dues, quan la mesurem la primera partícula ens donarà, imagina't, més 1, doncs immediatament, quan mesurem l'altra partícula ens donarà menys 1. Clar, a inici un podria dir, això no té cap misteri, com que d'alguna manera estan relacionades, és normal que si una dona més 1, l'altra doni menys 1. Però aquí la cosa xula és que les partícules, ni ningú sap què donarà de valor una partícula fins al moment exacte de la mesura. És dir, la primera partícula podria donar tant més 1 com menys 1. Això, segons la quàntica, no està predefinit. És en el moment en què mesures que la partícula decidirà si et vol ensenyar un més 1 o un menys 1. Llavors, com és possible que l'altra partícula, que està superlluny, sàpiga instantàniament el que ha donat la primera partícula per ella donar ara el valor contrari? Què és el que fa possible això? Què és el que fa possible l'entrellaçament quàntic?
Clar, realment, això és una cosa que fascinava bastant, crec, a Albert Einstein, precisament, no? Què més li preocupava?
No, això li preocupava, això, com és possible? És a dir, què hi ha entremig que fa que una partícula superallunyada pugui saber el que ha donat la primera i respondre en aquell mateix moment, no? Saber la resposta, i ell deia, no, això no és possible. Hi ha d'haver quelcom que s'escapa a la realitat de la quàntica, a la formulació de la quàntica. Hi ha d'haver variables ocultes que avui no coneixem, però que potser algun dia descobrirem, que fan que aquesta il·lusió que tenim de l'entrellaçament quàntic, que en realitat sigui això, sigui un miratge, sigui una il·lusió, i els valors quedin perfectament gravats en algun lloc de la natura i sembli que les partícules han confabulat per fer-nos aquesta il·lusió de l'entrellaçament quàntic.
A tot això, avui amb el Joan Anton Català intentant endinsar-nos una mica amb aquest Premi Nobel de Física, que ha estat notícia aquesta setmana, avui amb el Joan Anton Català parlant de quàntica. Aquests dubtes que perseguien Albert Einstein, Joan Anton, qui els va resoldre?
Aquest home hagués merescut un Nobel, és d'aquelles figures que ja no hi són i ja no podran rebre un Nobel. Va ser un físic irlandès, un físic teòric, es deia John Bell, i va idear un experiment mental per saber qui deia la veritat, si la quàntica o Einstein. És a dir, si realment això era un efecte real o era una il·lusió. I ho va fer en un experiment, com et dic, mental, que ara explico també molt breument. Tornem a crear dues partícules, que si volem mesurar la mateixa propietat, i enviem aquestes partícules en direcció contrària molt lluny cap als seus detectors. I tenim diversos detectors. Imaginem que tenim tres detectors per mesurar aquesta propietat per una partícula i per l'altra, el detector A, B i C. Aquests detectors mesuren la mateixa propietat, però la fan mirant de manera diferent, com si miressin en perspectives diferents. I ara veiem què dona la partícula primera en un dels detectors del seu costat i què dona la partícula segona en un altre dels detectors del seu costat. El que va idear Bell és una equació que combina aquests resultats i que ens diu que la quàntica i el que seria l'atzar, o si vols, el sentit comú d'Einstein, donen diferent. Quan es fan aquests experiments, a nivell estadístic, la probabilitat de que les partícules en un costat i sobre uns detectors donguin un valor i que l'altra partícula dongui uns altres resultats amb els seus detectors a l'altre costat, quan es miren aquestes probabilitats, el que ha de donar aquesta equació és diferent si realment l'entrellaçament quàntic és real, si la quàntica funciona, o si se'ns amaga alguna cosa i això és una il·lusió. Aquesta equació es coneix com la desigualtat de Bell i es va formular en un moment en què no hi havia experiments possibles per fer això. Jo crec que el mateix Bell, quan la va idear, igual s'imaginava que això mai no ho podríem posar a prova. La qüestió és qui trenqui aquesta equació demostra que la quàntica funciona i aquest és el repte.
Clar, Joan Anton, aquesta teoria que ens expliques de John Bell va quedar establerta durant molt temps, suposo que guardada en un armari i ningú s'atrevia a corregir-la o a qüestionar-la, no? Fins que arriba un dels protagonistes d'avui, que és John Clauser, que és l'ara Premi Nobel que es va fixar en això que deia Bell i fins i tot hi va fer algun experiment, no?
Sí, aquest és un dels que comença a fer els experiments. Com deies, això havia quedat com a l'oblit, era una cosa com tabú, molt complicada, i aquest físic americà, John Clauser, s'acabava de graduar quan llegeix un article de Bell i queda fascinat pel fet de poder fer aquest experiment. Li comenta al seu tutor, i el seu tutor de tesi doctoral li diu, escolta, mira, tio, deix córrer això, dedica't a altres coses que són més rendibles, que són més clares, perquè potser d'això no en traurà res. Però ell no es va rendir i ja ha acabat el seu doctorat, escriu una carta a Bell preguntant-li si algú mai havia fet aquest experiment. Allò va provocar sorpresa agradable a Bell, perquè per fi algú s'interessava en el que ell havia escrit anys abans. Al final, John Clauser va fer els experiments, els va fer amb fotons, partícules de llum. D'aquesta manera se n'assegurava que les partícules no poguessin parlar entre elles i una dir-li a l'altra, escolta'm, que jo he donat més 1, tu has de donar menys 1. Perquè com que són partícules de llum i les van enviar en direcció contrària, res no les podia posar en contacte, ni la llum, perquè elles eren llum que se separaven en direcció oposada, per tant, la llum tampoc les podia posar en contacte. I els seus resultats van ser èxit total. Es va trencar aquesta equació, la desigualtat de John Bell, i es demostrava que la quàntica tenia raó.
I un altre dels protagonistes d'avui és el francès Alain Aspect, perquè ell també es va inspirar en el que havia dit Bell.
Sí, ell va visitar el CERN, que és on treballava Bell en aquell moment, i li va preguntar, diu, creus que paga la pena plantejar-se aquests experiments que tu dius que algun dia es podrien fer? I el tio, el Bell, irònic, i suposo que cansat i fastiguejat de que ningú li fotés cas, li va dir, tens una posició segura a la teva feina? Molt ben dit, estàs arriscant molt en fer això. L'any 1982, Aspect publica els seus resultats i un cop més demostra que l'entrellaçament quàntic funciona i que és real i no és una il·lusió. I ell, a més, va donar un pas més, perquè hi havia alguns crítics que deien, bueno, potser hi ha alguna cosa amagada a la natura, que la natura sap com fareu els experiments. I com que ho sap a priori, perquè veu com esteu construint els detectors, això d'alguna manera queda en algun lloc escrit i fa que les partícules es comportin com si haguessin confabulat. I ell diu, vale, doncs el que faré és que els detectors a banda i banda canviïn 100 milions de cops per segon la seva posició mentre les partícules ja estan de camí cap als detectors. De nou, ni les mateixes partícules poden saber com estaran aquells detectors, ni les mateixes partícules poden saber com se les mesurarà. I, de nou, tornen a trencar l'equació de Bell, vol dir que tornen a demostrar que l'entrellaçament quàntic és real.
I tenim un tercer premiat, perquè són tres Nobel de física, que és Anton Zeilinger. Què va portar ell a tot això?
Que aquest és un austríac, Zeilinger és un austríac que aprofundeix en tots aquests conceptes i l'any 1997 demostra aquest efecte d'entrellaçament quàntic entre dues partícules separades 143 quilòmetres. Ho fa entre les illes de La Palma i Tenerife i, a més, aquest senyor ha fet aportacions en el camp de la computació quàntica. Recordem, per tant, fins ara, el que s'ha anat demostrant i aquests tres científics demostren és que l'entrellaçament quàntic és real, que dues partícules poden quedar acoblades des del mateix moment en què neixen perquè, en independència de la distància que les separi, el que li passi en una modifica absolutament el que li passi i de forma immediata el que li passi a l'altra. T'haig de dir que aquest entrellaçament quàntic es trenca, De seguida que tu fas la mesura, aquest entrellaçament quàntic desapareix. Vull dir, no és un determinisme que tota la vida aquestes partícules quedaran enllaçades, i això és un efecte antisentit comú, sobre el qual encara avui no hi tenim explicació, però que sembla que és real.
Joan Anton, tu de petit eres bo amb la quàntica? De petit, bé, de petit no, perquè això no, ja ets
clar,
bastant adolescent quan comences
sí,
a estudiar
ostres,
quàntica.
Si t'hagués dit, ja em podríeu tancar en algun lloc,
Vull dir, no. D'estudiant, de jove.
Mira, jo quan vaig començar, saps que vaig començar la carrera de químiques? Jo volia ser químic analític. Jo tenia un laboratori muntat en un pis vell de ma mare i jo tenia allà el laboratori per analitzar aigües, explosius, verins, jo volia ser un químic analític. A tercer de carrera comencem química física i allà m'expliquen la quàntica i quedo fascinat.
I acabes sent químic quàntic, no?
Total, venc al meu laboratori, un dia et parlaré de les dificultats que vaig tenir en aquell moment perquè els productes aquells tòxics algú se'n fes responsable, i dic, jo em vull dedicar a la quàntica, això és un món misteriós, al·lucinant. I allà és on canvio i començo a entrar a la quàntica, sí.
Queden molts interrogants per resoldre, no? Encara vinculats a la quàntica, on han d'aprendre moltes coses, no?
Sí, molts, perquè ja et dic, avui estem emprant la quàntica i fixa't que encara tenim dubtes. Aquests tres científics s'emporten tres Nobels per demostrar que aquest entrellaçament misteriós funciona, però encara no tenim una explicació de per què funciona. Com és possible que funcioni? I l'hem posat a prova i veiem, sí, això és real, no és una il·lusió, com deia Einstein, però no sabem per què. I així en tenim unes quantes.
Això dels Nobel, Joan Anton, com funciona? Són justos i creus o és allò com quan una pel·li està nominada als Òscar que a les 10 millors pel·lis sempre n'hi ha alguna que veus que allò és política i normalment acaba guanyant una que no acostuma a ser la millor?
Clar, aquí deu haver de tot, Roger. D'entrada, un Nobel ha de ser proposat. És a dir, no és a l'atzar, no és... A veure qui ha fet, sinó algú ha de proposar algú. Ha de dir, mira, jo penso que el Nobel se li ha de donar a aquest grup de científics o a aquest científic per aquesta aportació. I aquesta proposta normalment ve d'una font independent, d'algú que escala aquesta petició. Hi ha un jurat composat, en aquest cas, per científics, que analitzen les aportacions, el personatge o els personatges han d'estar vius, aquesta és una de les condicions que imposa el Nobel, per això no s'ha pogut donar, per exemple, el Nobel a gent tan important com el mateix Stephen Hawking, i ja no se li podrà donar mai, i decideixen. I m'imagino que en aquesta decisió hi ha de tot, perquè al final som humans. Jo voldria pensar que es fa des d'un punt de vista independent, però m'imagino que també hi deu haver aquí, perquè som humans, interessos. Suposo, eh? També vull pensar que en els Nobels de física és segurament a on menys interessos aquests hi ha, perquè ja em diràs, donar-li un Nobel a una cosa com l'entrellaçament quàntic, que és una cosa que el cervell et fa boom, no? I que et fa tenir malsons si entres molt, no crec que hi hagi gaires interessos industrials o d'una mà negra que digui, no, doneu-li en aquest... Vull pensar que són bastant independents amb la decisió que fa.
Avui amb el Joan Anton Català hem dedicat uns bons minuts a parlar de quàntica. Ara ens fixarem en el que hi passarà aquesta setmana al cel. A veure, Joan Anton, què ens passarà aquests dies per sobre?
No ho sé, què ens passarà per sobre, però mira, una de les coses que sí que podem mirar és la pluja d'estels dels Oriònids. És una de les pluges més fiables que tenim al llarg de l'any, que tindrà el seu màxim la nit del 21 al 22, és a dir, de divendres a dissabte. Cal pensar que les partícules que ens entraran, els meteors que veurem, aquests flash de llum que veurem, de les estels fugaços, de les fugisseres, són trossets, ni més ni menys, fragments del famosíssim cometa Halley. La Lluna la tindrem minvant de matinada, per tant, el millor moment per mirar és durant la primera part de la nit, quan encara no tinguem llum. Mirar cap al cel, posar-se còmodes, com sempre diem, si fa fresconeta, doncs abrigar-se, bona companyia i mirar al cel.
Doncs ben atents també al cel. Joan Anton Català, una abraçada, cuida't.
Gràcies igualment, Roger.
Ara tornem al suplement.